Ràdio Estel. Són les 9 del vespre.
A radioestel.cat, la ràdio a la carta. Tu tries.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia para farmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia para farmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia para farmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia para farmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Ràdio Estel.
Hola, Catalunya, hola, Andorra. Salutacions a tots els que ens escolteu per internet a radioestel.cat. Us baixeu el programa al nostre compte d'e-books. Benvinguts al Bàsquet al dia.
Bàsquet al dia, amb Òscar Merino, amb el suport d'Endesa. Llum, gas, persones. Ara i aquí, viu amb Ràdio Estel, Bàsquet al dia.
Què tal, com esteu? Bona nit. El Real Madrid serà el campió de la Lliga Endesa 2016-2017. Aquesta, si més no, és l'opinió de la gran majoria d'entrenadors ACB que veuen el conjunt blanc reeditant el títol aconseguit la temporada passada, derrotant en la final el Barça de Xavi Pascual. La gran diferència respecte a la final del curs passat estaria en el nom del finalista. Cap dels entrenadors ACB creu que l'equip de Barzocas arribarà a la gran final. De fet, només dos tècnics, J. Cuspinera del Fuenlabrada i Luis Gil del Saragossa, són els únics que veuen el Barça capaç de derrotar el València en els quarts de final. Només ells dos situen el Barça en semifinals. Doncs veurem si l'encerten o no l'encerten. El cert, en tot cas, és que la dinàmica del Barça va camí d'això, camí de caure a les primeres de canvi. De fet, en clau Eurolliga, els generals managers dels clubs ja van apostar al seu dia que el Barça no es classificaria per la Final Four, i el cert és que es van quedar a curs, perquè ni tan sols van arribar a olorar els quarts de final. Ara, aquest dissabte, comencen els play-offs de la Lliga Endesa. Veurem quin serà el recorregut del Barça a l'ASA. Comencem aquí la gravació del Bàsquet al dia d'avui dimecres amb el Mario Ramírez al control, Xavi Pagant a la producció.
Bona nit, companys. Bona nit a tothom. Endavant, Òscar Merino.
A Ràdio Estel, Bàsquet al dia. Presented by Òscar Merino.
Doncs són pocs o molt pocs, els clubs d'Eurolliga i ara ACB que aquesta temporada han confiat en les expectatives del Barça d'arribar a les finals, a lluitar pels títols. No ho van fer els clubs d'Eurolliga i ara tampoc ho fan els clubs o els entrenadors de la Lliga Endesa que no disputaran els play-offs. De fet, la gran majoria apostaria per una final entre el Real Madrid i el Baskonia, amb permís d'un València Bàsquet que en el que portem una temporada ja ha disputat dues finals, la de la Copa i la de l'Eurocup. Les ha perdut totes dues i ara vol disputar una tercera final, la de la Lliga Endesa. Ja diuen en castellà que no hi ha dos sin tres. Marxem a València a veure com afronta el conjunt che aquests play-off de quarts de final contra el Barça l'ASA. És el seu primer any a la capital del Túria, després de passar per Manresa o Sevilla, i el cert és que les coses a nivell particular, a nivell personal, no li estan anant gens malament. Pierre Oriola, què tal? Bona nit.
Hola, bona nit.
Preparats per derrotar el Barça en aquests quarts de final o què?
Sí, estem preparats. Amb ganes ja de que sigui el dissabte.
Li podeu donar una puntada de peu definitiva, eh? El Barça l'ASA en una temporada horrorosa pel conjunt de Barzocas.
Bueno, intentarem poder guanyar el més ràpid possible, intentar no arribar al tercer partit i ojalà ho poguéssim rematar al Palau.
De fet, el Barça és el Barça, però, Pierre, jugareu els quarts de final contra un equip que està fent una de les pitjors temporades de la seva història i que a sobre, fora de casa, li costa i molt competir.
Bueno, sí, però no hem de perdre de vista que és el Barça té un equipàs, és un gran club dels millors d'aquest país, amb un pressupost immens, i estic segur que en aquest moment, que és un moment important ja als play-offs, estic segur que sortirà la millor versió del Barça. Però bueno, nosaltres, el nostre, a preparar bé aquests quarts de final i intentar passar.
Un Barça que sembla que hagi perdut el respecte dels rivals, ja sigui a casa, al Palau o fora. Per tot plegat, no sé si et sorprèn la temporada que està fent aquest Barça.
Em sorprèn per el que t'he dit, per la qualitat dels jugadors, per el prestigi que té el Barça i per la història, no? Em sorprèn que un equip així doncs, sigui una temporada tan irregular i que no et trobi durant tot l'any un camí. Però bueno, són dinàmiques, i com t'he dit, ara és el moment dels valents i tot el que hagi passat fins ara s'oblides i acabes guanyant.
Mm-hmm. Però un jugador d'èlit com tu, Pierre, no sé fins a quin punt es fa difícil pensar que arribats a aquest punt el Barça passarà a jugar i a competir com no ho ha fet fins ara.
Bueno, a veure, és difícil. Al final les dinàmiques són difícils de canviar i quan estàs en un moment com ells, que potser no estan amb confiança o estan en un moment dolent, doncs és difícil canviar-ho. Però com t'he dit, tot pot passar, el Barça té una qualitat immensa i estic segur que afrontarà els quarts de final igual que nosaltres. Amb moltes ganes, molta il·lusió i volem guanyar, clar.
Aquesta temporada ja heu jugat 3 cops contra ells i heu guanyat 2 vegades a les semifinals de la Copa i a la Fonteta en Lliga regular. Si vosaltres esteu al vostre nivell, Pierre, el Barça creus que pot tenir alguna opció?
Bueno, opcions n'hi haurà sempre, però evidentment si nosaltres fem les coses bé i fem el que ens toca i el que sabem i el que hem demostrat durant tot l'any, doncs evidentment ho tindran difícil, però com et dic, el Barça és el Barça i estic segur que opcions en tindrà i no només una.
I millor jugar contra el Barça en uns quarts de final pel fet de que només és el millor de 3 partits o què?
Opcions pel fet de que tinguem la Fonteta a favor, no? És a dir, ara en un hipotètic 3er partit arribaríem a un altre cop a la Fonteta i, evidentment, aquest pavelló, quan està ple i quan la gent apreta molt, i és molt important, no? Nosaltres ho notem, ho hem notat durant els quarts de final i la semifinal de l'Eurocup, i és important per nosaltres. Llavors, doncs, bueno, és un factor més que tenim.
I el millor de 3 partits, Pierre, està clar que el primer, el d'aquest dissabte, és bàsic, és clau.
Sí, ho té bastant guanyat, la veritat, perquè al final, com que és una sèrie tan curta, penso que els petits detalls, en aquest cas guanyar el primer partit, et dona un plus i crec que si cau del nostre costat ens donaria un plus per afrontar el partit de Barcelona amb moltes ganes, amb molta il·lusió i per què no treure la victòria.
I vosaltres com arribeu?
Bueno, arribem bé. Penso que bueno, l'últim partit no vam fer el millor partit de la temporada i no vam estar a l'altura. Però bueno, com t'he dit, s'oblida a centrar-nos ara en el play-off i estic segur que prepararem molt bé el partit.
I tot el que heu viscut fins ara al llarg de la temporada amb 2 finals perdudes, la de la Copa i la de l'Eurocup, tot plegat, de què creus que us pot servir de cara a aquests play-off?
Aprendre, no? Aprendre. Jo penso que durant aquestes 2 finals hem comès errors, hem comès moltes coses que ens serviran per no tornar-les a cometre o intentar cometre el mínim d'errors possible i experiència. Ens ha donat molta experiència també jugar 2 finals i esperem perquè no arriben una tercera.
És el que anava a preguntar. Veus el València disputant una tercera final?
Per què no? Jo sempre confio en el meu equip. Aquest equip ha demostrat aquest any ser un gran equip per arribar a 2 finals. I per què no arribar en una tercera.
I encara hi ha en joc un darrer passaport, per ser a l'Eurolliga la propera temporada.
Sí, tant, un objectiu que tenim en ment. Uh-huh. Si arribem a semifinals, pues, bueno, tenim opcions de poder disputar-la.
I personalment, Pierre, com valores la teva primera temporada, el teu primer any a València?
Bueno, no em puc queixar. Ni molt menys m'esperava jugar tant, tenir tanta influència dins l'equip, i molt content, tant per mi com pels meus companys per la temporada, però parlant a nivell personal, la veritat que m'han ajudat molt tots els meus companys i els entrenadors, els estic molt agraït i molt content pel rendiment, la veritat.
Mm-hmm. I acabo. Deixa'm preguntar-te per 2 dels teus exequips, Manresa i Sevilla, que ja veus com han acabat aquesta temporada de la Lliga regular, eh?
Bueno, és difícil, no?, quan els pressupostos són tan ajustats, el Betis ha tingut molts problemes per confeccionar una plantilla, per trobar jugadors a temps, i el Manresa, doncs, bueno, 3/4 del mateix, amb jugadors poder estrangers que poder no saben el que és el sentiment Manresa, en fi, Però bueno, tot es pot tornar a començar, és el que hem de fer, i estic segur que tornaran amb més ganes l'any que ve.
Doncs veurem què passa en aquests play-off, que comencen aquest dissabte. Pierre Oriola, jugador del València Bàsquet, moltes gràcies per passar-te pel Bàsquet al Dia.
Molt bé, una abraçada.
Doncs el València Bàsquet, amb el factor pista a favor, espera aconseguir el que no ha aconseguit mai, eliminar el Barcelona en uns play-offs de la Lliga Endesa. De moment, de quatre vegades que s'han vist les cares, una en quarts de final, dues en semifinals i una altra en una final. En totes quatre ocasions, el Barça sempre ha acabat eliminant el conjunt taronja. Veurem què succeirà en aquesta ocasió en els play-offs de quarts de final de la Lliga Endesa 2016-2017. Per cert, que avui hem sabut els noms dels integrants del millor 5 jove de la temporada. Els 5 jugadors són Sasha Bezenkov del Barça, Alberto Abalde del Divina Joventut, Roland Smith del Fuenlabrada, Pasècnics de l'Herbalife Gran Canària i, com no, el més votat, el millor jugador jove de la Lliga Endesa 2016-2017, que no és altre que Luka Doncic, jugador del Real Madrid. I un Madrid que ja ha arribat aquesta tarda a Turquia, a Istanbul, per disputar la Final Four 2017. El rival en semifinals, el Fenerbahçe de Zeljko Obradovic i Josep Maria Izquierdo. Així ho veu Rudi Fernández.
Hemos sido claros vencedores de una liga regular que ha sido la más competida desde muchos años, ¿no? En Europa creo que poder ser campeones de una liga regular, jugar todos contra todos, pues eso quiere decir que hemos hecho las cosas bien y ahora pues tenemos que finalizar pues esta Final Four pues la mejor alegría posible, ¿no? Que es quedar campeones. Jugaron en casa, van a tener pues a toda su gente, a su afición. Los cruces que recordamos en Madrid han sido iguales a los que tenemos en Turquía y esperamos que pase lo mismo que pasó en Madrid. Poder jugar una Final Four, una cuarta en 5 años, para mí es algo increíble. Tenemos una oportunidad de seguir haciendo historia con este gran club y creo que todos estamos al 100% para afrontar esta Final Four y poder conseguir mi segunda Euroliga.
Doncs a partir d'aquest divendres, semifinals de la Final Four, que en parlarem demà aquí al Bàsquet al Dia. I demà dijous es comença a disputar l'Euroliga Júnior. Hi ha dos grups, en un trobem el Barça, el París, el Xesca i l'Estrella Roja, i a l'altre, el Madrid, el Fenerbahçe, el Salguiris i el Mega Bemax de Belgrat. Els campions de cada grup disputaran la final diumenge a les 10 del matí. El Barça debuta demà a les 11 del matí contra el París. Tots els partits del Barça els podreu seguir en directe per Esport 3. Més coses. Recordareu que divendres passat us vam parlar aquí al Bàsquet al Dia de la fase d'ascens a la màxima categoria del bàsquet en cadira de rodes que jugaven Global Bàsquet de Sabadell i l'Unes Barça. Doncs bé, tots dos s'han classificat per la Final Four definitiva que es disputarà aquest proper cap de setmana.
Bàsquet al Dia, amb Òscar Merino, Ràdio Estel.
Durant 20 segons, aquest altaveu farà servir l'energia suficient perquè el Carles animi l'equip mentre surt al camp. Per això, Endesa, ens volem unir a tots els partits que es juguen ara amb el mateix objectiu, emocionar. Perquè quan obres la teva energia, la vida es transforma. Endesa.
Doncs aquest cada setmana s'ha disputat a Sabadell les fases finals de la Lliga Nacional de Bàsquet en cadira de rodes amb la participació del Global Bàsquet Web de Sabadell i el Unes Barça, i tots dos s'han classificat per la Final Four. D'aquí sortirà, de fet, l'equip que aconseguirà finalment l'ascens a la màxima categoria del bàsquet en cadira de rodes. Ens escolta Jaume Vilella, director esportiu de l'Unes Barça. Hola, Jaume, bona nit.
Hola, bona nit.
I enhorabona, perquè vosaltres heu tancat com a campions aquesta fase final disputada aquest cap de setmana a Sabadell.
Moltes gràcies. Sí, la veritat és que nosaltres érem un equip sorpresa perquè, bueno, durant la temporada no havíem demostrat el nostre potencial i arribar a la fase d'ascens, que era un dels objectius primers, i poder guanyar els 3 partits, doncs, ens ha deixat una miqueta al nivell que nosaltres volíem tenir des del principi de temporada.
Aquesta fase ja disputada, fase prèvia a la Final Four, que ara ja sí, aquest cap de setmana, qui guanyi puja a la màxima categoria.
Sí, 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 la veritat és que ara, en principi, estem pendents de quin format volen fer la Federació Espanyola, si volen fer tots contra tots, com aquest cap de setmana, o en format de semifinals i final, i a partir d'aquí doncs, intentar assolir l'objectiu de quedar primers i pujar directament a la divisió d'honor i a partir d'aquí ja veurem com ho podem fer-ho per reforçar-nos.
Què preferiu? Tots contra tots o semifinals i final?
Nosaltres pensem, des del principi, i amb el Global Bàsquet també ho hem parlat, que lo lògic i lo més esportiu seria tots contra tots, igual que aquesta vegada, amb la fase d'ascens, i que guanya millor. I, per tant, no es podrà dir mai que tu t'ha tocat el rival fàcil, a mi m'ha tocat el difícil, no. Aquí és tots contra tots, i demostrem en un cap de setmana que aquí és el millor dels equips que s'han merescut estar a la Final Four.
Aquests quatre equips que són el Global Bàsquet de Sabadell, vosaltres, l'Unes Barça, i el Burgos i un equip de Sevilla.
Sí, el Vista Azul de Sevilla
el
Burgos.
Sí.
Nosaltres, com a dos equips catalans, també hem de dir que hem demanat a la Federació Espanyola tornar-ho a fer a Sabadell, vale? I ara fa breus moments ens han autoritzat a tornar-ho a fer a Sabadell, i en principi doncs, Sabadell i nosaltres treballarem conjuntament aquesta Final Four, i bueno, les dues entitats farem l'organització i col·laborarem per tal que sigui una Final Four a Catalunya, i esperem que un dels dos equips catalans pugui emportar-se la victòria i poder aspirar a pujar a divisió d'honor.
És el que anava a preguntar. Quines opcions veus de tenir per fi de nou un altre equip català a la màxima categoria del bàsquet en cadira de rodes?
Bé, nosaltres sortim amb totes les intencions de pujar. Vull dir, volem guanyar tots els partits i sortim amb l'ambició de guanyar, igual que sortirà Sabadell, perquè conec l'entrenador l'Òscar Trigo i és lògic que tothom, els quatre equips que hem arribat aquí, ja no tenim res a perdre, ara ja és anar a guanyar. Sí que és cert que Burgos, en principi, és el rival a batre, perquè és el rival més dur, més reforçat, i que econòmicament doncs, està millor que els altres equips, i Vista Azul, a priori, també sembla el rival més fluix dels dos que hi ha, no? Burgos i ell. Bueno, això al final, sobre la pista es demostrarà i nosaltres, igual que aquest cap de setmana hem sigut capaços de guanyar els tres partits i lluitar per donar la millor imatge, doncs esperem que aquest cap de setmana ho puguem tornar a fer i ser nosaltres o, ja dic, el global el que puguem aspirar a pujar a divisió d'honor.
El bàsquet a Lliga Endesa, per entendre'ns, o l'Aleport, per exemple, no? Quan parlem dels ascensos sempre acabem parlant de les dificultats econòmiques, no? Amb les que es troben molts clubs per fer realitat aquest ascens de categoria als espatjos. Crec que vosaltres també el dispendi econòmic també és important, no? Per poder jugar a la màxima categoria, no?
Sí, la veritat és que, perquè tinguem una idea, el pressupost del millor equip espanyol, que és l'Union, que l'Union,
sí.
És un pressupost superior a 300.000 euros, per dir alguna cosa. Mm. Nosaltres podem tenir a primera, on estem jugant nosaltres ara, un pressupost de 20-25.000 euros, vull dir que és un pressupost molt petit. No? Llavors, per anar a jugar a la divisió d'honor A i per intentar reforçar-se i mantenir-se, doncs has de tenir un pressupost d'uns 100 i pico mil euros perquè puguis accedir a mantenir-te com a equip. No? Has de fitxar jugadors estrangers, has de tenir pisos perquè aquests estrangers puguin dormir, els viatges són més lluny i per tant, més estades. Uh-huh. Bueno, al final, tota l'estructura doncs, encareix per 5, per dir-ho d'una manera, el pressupost de primera divisió. No? Per això molts equips que estem a primera divisió no podem donar el salt a la divisió d'honor A pel tema pressupost. És a dir, una de les coses que s'estan parlant en aquesta fase d'ascens i en d'altres fases que hem disputat amb la Federació Espanyola és que molts dels que guanyen la fase d'ascens i després guanyen la Final Four renuncien perquè no arriben a un pressupost econòmic per poder competir a la divisió d'honor A. Mm-hmm. I, per tant, els equips de divisió d'honor A sempre es queden allà perquè ja, bueno, ja estan acostumats a aquests pressupostos.
Sí, 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 sí.
Però és una lluita que estem intentant, aviam si a poc podem anar acotant aquestes despeses tan exagerades.
No seria el vostre cas, en tot cas. Si pugeu, tiraríeu endavant el projecte per competir a la màxima categoria.
A dia d'avui jo no puc assegurar-ho perquè nosaltres hem de parlar amb el Barça i el Barça no sé quines intencions tindrien quan poséssim aquest pressupost sobre la taula. Uh-huh. I a partir d'aquí, doncs, una vegada parlem amb el Barça, si som nosaltres els que guanyem, sabríem segur si podríem anar a disputar-la o no. Si nosaltres tenim molt clar que si nosaltres no assolim un mínim d'objectius, perquè nosaltres, com a Unes Barça, ja hem estat 2 anys a la màxima divisió, i ja sabem el que és jugar a aquesta divisió. Uh-huh. Si nosaltres no assumim uns mínims, nosaltres també t'haig de dir que el risc d'anar a divisió d'honor a que tinguin de 50 cada partit no el farem. Uh-huh. I per tant, renunciaríem a la nostra plaça.
Sí, sí. No sé si, Jaume, és possible o és somiar, pregunto, veure un equip català plantant cara a l'Union, que ho està guanyant tot.
Doncs en el seu moment, quan a l'època del Jan Laporta, nosaltres, com a Unes Barça, ja li vam plantar l'Union cara aquí a Sant Feliu, on juguem, i vam perdre de 2 punts a la pròrroga, i llavors, ara mateix, si ho posem 5 anys després, et diria que és inviable que un equip català pugui estar, amb els pocs ajuts que rebem els equips catalans, uh-huh, a l'alçada d'Ilunion. No? Ilunion compta amb el pressupost i el recolzament total de la Fundació 11 i compta amb un recolzament total del Govern de Madrid. Nosaltres, no és per res, però nosaltres aquí a Catalunya som 6-7 equips de persones amb discapacitat i, per tant, el pastís a repartir és per més gent, no? I quan més esport fas a la teva ciutat, doncs encara és més difícil accedir a aquests diners, no? Pensem que un esportista nostre, per dir alguna cosa, una cadira de rodes que se li ha de comprar està entre 3.000 i 6.000 euros.
Sí, sí.
Vale? Per tant, totes aquestes coses encareix molt el producte i al final, el que més té, en aquest cas, aquest esport nostre, sí que és veritat que és el que guanya sempre.
Uh-huh. Acabo. Jaume, no sé com està a dia d'avui el bàsquet en cadira de rodes a Catalunya i no sé fins a quin punt l'esport s'ha beneficiat de la famosa medalla de plata del darrer estiu dels Jocs Olímpics dels Paralímpics de Rio de Janeiro.
Bé, nosaltres a Catalunya som una comunitat que sempre ha tingut forces equips. Actualment tenim 5 equips. Tenim l'Hospitalet, tenim el Mifas de Girona, tenim la Joventut de Badalona, el Global Bàsquet i nosaltres. I a nivell de començar, està Granollers, està els de Com Quedem, de Barcelona, i nosaltres, que tenim una escola també d'UNES, que també estem començant des de fa 5 anys ja, anant-nos a treballar-se. I, per tant, la salut del bàsquet català en bàsquet amb cadira de rodes és perfecta. El que passa és que, ja et dic, el problema d'arribar a ser competitius és on nosaltres ens trobem veritables problemes, perquè les empreses no ens recolzen com ens tindrien que recolzar, i les subvencions públiques que arriben són molt poques i, per tant, és difícil poder lluitar amb les mateixes condicions. Jo m'agradaria sempre les mateixes condicions que el meu rival. És a dir, jo podria arribar a la Final Four en Global Bàsquet si poguéssim accedir a les mateixes ajuts i a les mateixes subvencions que té Burgos, per dir alguna cosa, Global Bàsquet i nosaltres estaríem molt més a dalt, segur, no? Mm. I, per tant, bueno, estem intentant poquet a poquet posar el nostre granet de sorra, sobretot amb el tema de la formació, sí, sí, i amb el tema de tecnificació, perquè estem veient que a nivell de diners on no arribem, doncs intentarem fer-ho amb coses més de treball específic a pista i intentar-ho fer un any sí, un any també, i que ens deixin.
Doncs a veure què passa aquest cap de setmana de nou a Sabadell, en aquesta Final Four, per decidir ja quin equip s'endeixa a la màxima categoria del bàsquet en cadira de rodes, i esperem que sigui un dels dos catalans, el Global Bàsquet de Sabadell o el Unes Barça, i avui ens ha atès el seu director esportiu, el Jaume Vilella. Jaume, gràcies i molta sort.
Moltes gràcies a vosaltres i esperem que un dels dos equips catalans doni la sorpresa i puguem estar allà dalt.
Tant de bo. Una abraçada.
Gràcies. Adéu, president.
Bàsquet al dia, amb Òscar Merino. Vinga, som-hi!
Durant 20 segons, aquest altaveu farà servir l'energia suficient perquè el Carles animi l'equip mentre surt al camp. Per això, a Endesa, ens volem unir a tots els partits que es juguen ara amb el mateix objectiu: emocionar. Perquè quan obres la teva energia, la vida es transforma. Endesa.
I com tots els dimecres, tanquem programa parlant de la NBA amb el nostre expert en la matèria, l'Adri González. Hola, Adri, bona nit.
Hola, bona nit.
Tenim en joc la final de la conferència Oest i, de moment, els Warriors, que s'apropen a la final de la NBA derrotant com derroten els Spurs per dues victòries a 0.
Sí, molt content en el segon partit. Un primer, doncs, molt igualat, amb un remuntada d'inclús pels Warriors. I, doncs, un punt determinant, no?, com és la lesió de Kawhi Leonard, que no direm que deixa encaminada l'eliminatòria, però sí que facilita molt, no?, el passe dels Warriors, ja que, doncs, amb Leonard els Spurs són un equip, sense ell, com hem vist aquesta matinada, són un altre molt diferent i, òbviament, doncs, menys competitiu. Veurem, no?, encara falta que la sèrie arribi a San Antonio imagino doncs, que Tarek Popovic no voldrà anar-se doncs, d'aquesta eliminatòria sense doncs, donar la cara. Veurem si Leonard torna a batre-se partit. Jo crec que és possible, perquè si no, doncs, un 3-0 seria pràcticament irremuntable. I bé, a falta de complir les expectatives, els Warriors doncs, segueixen molt forts, segueixen doncs, mostrant-se com clars candidats en ell, i el cert és que, de moment, doncs, sembla que no hi ha ningú que els pugui molestar.
I què em dius de la lesió de Kawhi Leonard? Perquè l'acció de Patxuli ha aixecat molta polseguera, no?
Jo he de dir, i em vull mullar, que veig intencionalitat en el moviment de Patxuli. Jo crec que realment es col·loca, no?, sota el peu de Leonard per poder, doncs, provocar o intentar provocar aquesta lesió. També, doncs, s'ha de considerar que Leonard ja venia a tenir el turmell tocat. En aquell mateix partit havia tingut algun gest de dolor, s'havia vist doncs, que s'havia fet també doncs, algun cop, i ja això ho va rematar. Clar, aquí entrem. Hauria d'haver estat doncs, més conservador Popovic i sentar-lo una mica perquè pogués descansar, sabent que tenia molèsties. Bé, és una altra bona part. Però el cert és que, bé, jo veig total intenció de Patxuli a lesionar a Leonard. Crec que col·loca el peu sabent on el posava. Les últimes dues passes són innecessàries per puntejar un tir doncs, que ja s'havia executat. I és una llàstima, perquè la sèrie del primer partit va ser espectacular, va ser molt, molt bo, molt competit. I el segon ja hem vist doncs, com ja 36 punts de diferència. Insisteixo, jo no crec que sigui la tònica a San Antonio. Imagino que els Spurs, amb o sense Leonard, doncs, tornaran a donar la cara, sortiran d'aquesta i guanyaran almenys un partit i allargaran la sèrie, però bé. De moment, doncs, una llàstima, tot aquest conjunt de coses doncs, afortunades.
Doncs, de moment, la final a l'Oest la dominen els Warriors per 2-0, i a l'Est, la final Celtics-Cavaliers, que comença aquesta matinada.
Sí, amb també l'esperança de que algun equip competeixi contra Cavaliers i sigui, doncs, els que aconsegueixin batre'ls, perquè també, com ja vam dir, els Cavaliers porten un 8-0 ara mateix, han perdut encara play-off, i aquesta nit, doncs, el TD Garden comença una... Jo espero que emocionant l'eliminatòria, que no sigui, doncs, un altre passeig dels Cavaliers, que, doncs, estan també a un gran nivell, i va suposar, doncs, són els candidats a passar, malgrat no tingui factor pista.
Mm-hmm. I un Celtics que, Adri, els ha tocat la grossa en el sorteig del draft.
Sí, podran escollir a més el número 1. És la primera vegada, doncs, que un líder de conferència aconsegueix el número 1, que l'elecció és dels Nets, recordem-ho. I bé, home, ara s'obre una porta de diferents opcions, perquè realment doncs, els Celtics sí que són un equip que sembla que els podria faltar una peça més per acabar de ser doncs, competitius al màxim nivell, malgrat, doncs, com ja hem vist aquesta temporada, estan preparats per fer-ho molt, molt bé. Però cal veure no? com gasten aquest pic, si realment doncs, agafen un jugador que hauria de ser un base, una escorta, ara mateix doncs, és una plaça que ja tenen ocupada, per tant doncs, seria gastar un número 1 en un jugador que pràcticament doncs, no entra a la rotació, o si bé traspassaran aquesta elecció per un altre jugador més contrastat i que els ajudi des del primer moment.
Molt bé, doncs ho deixem aquí i el proper dimecres més NBA aquí a Bàsquet al Dia. Adri, gràcies, una abraçada.
Que vagi bé, bona nit.
I abans d'acabar, Shermadini, un dels millors 5 jugadors de la temporada ACB, ha rebut el Premi Morabanc Andorra 2016-2017, el jugador més solvent de l'equip. El guardó es decideix amb els vots dels seguidors del conjunt andorrà. La selecció femenina, concentrada des d'aquest dilluns a San Fernando, disputarà 8 partits amistosos de preparació de cara a l'Eurobàsquet 2017 del mes de juny a la República Txeca. Partits contra Polònia, Xina, Canadà, Japó, 2 contra Bèlgica, Itàlia i França, el primer aquest divendres a les 7 contra Polònia en directe per Teledeporte. S'obre un nou conflicte en el bàsquet europeu. La propera temporada sabeu que tindrem finestres FIBA per la disputa de partits de seleccions classificatoris pel Mundial 2019 de la Xina. La NBA diu que no cedirà als seus jugadors i ara l'Eurolliga pren el mateix camí. Això sí, l'ABP, l'Associació de Jugadors Professionals, avisa i recorda en declaracions a Mundo Deportivo que la llei obliga els jugadors a acudir a les trucades de la seva selecció. Conflicte a la vista. Aquest divendres comencen les semifinals del playoff d'ascens de la Lliga Endesa, el millor de 5 partits, amb els enfrontaments Oviedo-Palència i Breogán-Burgos. Nosaltres ho deixem aquí, gràcies al Mario Ramírez, al control, Xavi Pagán a la producció, i a tots vosaltres, com sempre, per seguir-nos. Tornem demà, serà dijous, per seguir vivint el Bàsquet al dia.
Bàsquet al dia, amb Òscar Merino, amb el suport d'Endesa, llum, gas, persones.